Ràdio Balaguer, serveis informatius. Les notícies del migdia.
Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'aquesta jornada d'avui dimecres, dia 12 de febrer. Obrim avui destacant que la delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, diu que donaran ple suport perquè l'autovia entre Lleida i Balaguer acabi sent una realitat. Així ho va posar de manifest la delegada ahir dimarts durant la visita que va fer a la capital de la Noguera, on va mantenir una trobada amb la paera en cap Lorena González i també d'altres membres de l'equip de govern. Durant la reunió, González va demanar a la delegada que hi hagi el compromís del Departament d'Educació de finançar el 100% de l'obra d'ampliació del Col·legi Mont-roig, entre altres temes i qüestions que es van tractar. De seguida les repassem en l'informatiu d'avui, en què també destacarem que la visita d'ahir de la delegada del Govern a la ciutat de Balaguer va servir també per presentar les jornades informatives sobre la nova convocatòria del PUOS. A nivell comarcal, Núria Gil va conèixer el projecte per obrir les mines de bauxita de l'Os de Balaguer al turisme. Ho expliquem de seguida tot plegat de forma més detallada, però també els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. També avui ens fem ressò que els municipis de menys de 2.000 habitants rebran ajuts per finançar assistència tècnica i jurídica per a projectes. D'altra banda, l'Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya busca monitors turístics per al centre de Tartareu. En l'àmbit agrari, JARC carrega contra l'acord del govern amb el gremi de la pagesia. L'entitat el veu insuficient, poc concret i també una falta de respecte cap a les organitzacions representatives. Per la seva banda, Unió de Pagesos també considera molt insuficient l'acord del govern per reduir la burocràcia al sector agrari. El govern, per la seva banda, ha destacat que l'agilització de processos administratius al sector agrícola permetrà un estalvi de prop de 430 milions d'euros. En l'àmbit de la salut, avui destaquem que la grip continua baixant a Catalunya, tot i que la taxa de diagnòstics encara és alta. Salut preveu que la fase descendent es mantingui en les properes setmanes després de l'escalada de casos del gener. També avui recordem que durant tot aquest matí s'ha fet concretament el mercat de les rebaixes d'hivern a càrrec dels comerciants del Centre Històric de Balaguer. I abans dels esports parlarem un dia més del projecte Biblioteques amb D.O. Jordina Biosca presenta aquest dimecres al vespre l'espectacle Bàrbars en el marc d'aquest projecte. I acabarem l'informatiu amb la secció esportiva centrada avui en els següents continguts.
Parlarem de voleibol, concretament de la nova victòria del primer equip del Club Voleibol Balaguer per 3-0 contra el Castellà. Els balaguerins, amb aquesta victòria, se situen en tercera posició del grup de permanència. I també tindrem espai per la natació, perquè el passat dissabte a la tarda, a les instal·lacions del Club Natació Cervera es va celebrar amb èxit la cinquena jornada de la Lliga Benjamí i Prebenjamí, amb la participació de tots els clubs de la província de Lleida, entre ells el Club Natació de Balaguer, que hi va portar uns 20 esportistes.
La delegada del Govern de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, diu que donaran ple suport perquè l'autovia entre Lleida i Balaguer acabi sent una realitat. Així ho va posar de manifest la delegada ahir dimarts durant la visita que va fer a la capital de la Noguera, on va mantenir una trobada amb la paera en cap Lorena González. Núria Gil va destacar que Balaguer té molts projectes i que està treballant de valent amb temes prou importants i històrics, com per exemple la reivindicació de l'autovia, una demanda a la qual va assenyalar donaran ple suport. La delegada també va parlar de l'ampliació del polígon industrial Camp Llong i va subratllar que l'autovia, si es pot dur a terme el 2+2, ajudarà, diu, a que vinguin empreses a la ciutat de Balaguer.
Balaguer té molts projectes i aquest consistori està treballant de valent en temes prou importants i històrics, com és reivindicar el tram de l'autovia de Lleida a Balaguer, el 2+2, i que nosaltres com a Generalitat donarem tot el suport perquè es pugui dur a terme. I també l'ampliació de polígon, que això, si es pot dur a terme aquest 2+2, també ajudarà perquè empreses vinguin a Balaguer i també transformin l'economia de la vostra zona, que és prou important.
Aquests són dos dels temes que es van posar damunt la taula durant la trobada que la delegada va mantenir, com dèiem, amb la paera en cap Lorena González i també amb altres membres de l'equip de govern al despatx d'alcaldia. En el transcurs de la mateixa, però, n'hi va haver d'altres, com ara la necessitat que es desencalli el projecte del Col·legi Mont-roig. En aquest sentit, González va demanar que hi hagi el compromís del Departament d'Educació de finançar el 100% de l'obra d'ampliació d'aquest centre. Segons la paera en cap, el projecte s'ha encarit des del seu inicis passant d'una mica més de 2 milions d'euros a més de 3 milions. La paeria demana que la Generalitat assumeixi l'increment del cost i doni el vistiplau a l'informe definitiu perquè la ciutat pugui licitar les obres.
Hem parlat sobre l'Escola Mont-roig, aquestes obres que ja fa molts anys que tenim esperant que es puguin portar a terme. Des de la paeria de Balaguer recordem que ja hem fet tota la tramitació, hem aprovat el projecte al ple municipal i ara simplement està a la teulada del Departament d'Educació, amb qui ja hem parlat i amb el que li hem demanat que es faci càrrec d'aquest 100% del cost del projecte. Recordem que teníem 2 milions i escaig de la primera part, que teníem ja compromesa, però en la no realització d'aquestes obres s'ha anat passant el temps, s'ha hagut d'actualitzar aquest projecte, arribant a més de 3 milions d'euros, i és aquesta diferència la que estem demanant al departament que pugui assumir per tal de que pugui donar el vistiplau a l'informe definitiu i puguem nosaltres licitar doncs aquestes obres de l'escola tan necessàries i amb la que estem empenyent per a que es pugui realitzar el més aviat possible.
Al respecte del Col·legi Mont-roig, González va mantenir el passat 31 de gener una reunió amb la comunitat educativa del centre per explicar-los la situació actual. Des de l'escola, que fa temps que espera l'inici de les obres, van donar un marge de 30 dies a la paeria perquè se solucioni el tema del finançament i l'ampliació del centre pugui tirar endavant. Segons la paera en cap, hi ha un compromís verbal per part del Departament d'Educació que assumirà la totalitat del projecte, però també assenyala que volen un compromís per escrit. En aquest sentit, la paera en cap també ha dit que cal passar l'addenda pel ple municipal i continuar fent passes fermes perquè l'escola esdevingui una realitat.
Vam parlar amb l'equip directiu, amb els professors i amb l'AFA de l'escola, els vam exposar la temàtica perquè també crec que també se'ls ha de donar aquestes explicacions, fa molts anys que esperen, i ells van donar un marge de maniobra de confiança de 30 dies, possiblement no serà suficient, però sí que la nostra feina és treballar, ja ens hem tornat a reunir amb ells i els hem de passar l'import i acabar d'acordar com s'hauria de fer doncs, aquest retorn, no? Aquesta addenda que haurem d'acabar passant pel ple. Tenim la confirmació verbal de que assumiran aquesta totalitat del projecte, el cost de la totalitat del projecte, però sí que nosaltres també volem treballar bé i volem tenir-ho escrit, que es faci palès i que es porti a aprovació del ple, de tal manera que puguem ja continuar fent passes fermes i que aquesta escola esdevingui una realitat.
D'altra banda, la paera en cap també va traslladar a la delegada la necessitat de continuar treballant amb temes com la tramviarització, el traspàs del carrer Urgell o l'impuls del patrimoni cultural de Balaguer. Núria Gil va ser rebuda per la paera en cap davant de la casa consistorial juntament amb la resta d'autoritats locals. Abans de la reunió amb els membres del govern municipal, la delegada va signar en el llibre d'or de la ciutat que prèviament va treure del bagul on està guardat. Prèviament a la visita a la paeria, destaquem també ara que la delegada havia obert al Consell Comarcal de la Noguera, en aquest cas les jornades informatives que s'ofereixen a responsables i tècnics municipals de les comarques de Lleida sobre el nou PUOS 2025-2029.
Núria Gil va subratllar l'increment de l'assignació de recursos per a cada ens local i comarcal, així com un seguit de modificacions en els requisits, criteris i procediments de tramitació administrativa.
Avui, coincidint amb el dia que s'ha fet pública la convocatòria del nou PUOS 2025-2029, hem iniciat un cicle de jornades més tècniques als Consells Comarcals. Hem començat aquí al Consell Comarcal de la Noguera, en què la CAP, la Letícia Corti, ha explicat tant alcaldes com a tècnics com implementar, no? com fer per dur a terme totes aquestes bases del nou PUOS, perquè sí que és més flexible, però tot i així s'han de fer les coses bé per permet fer canvis de projecte i s'han d'informar igualment, i és la manera de que puguem treballar tots de manera més eficient.
La nova convocatòria del PUOS, que augmenta els recursos destinats a tots els municipis i consells comarcals. En el cas dels ajuntaments, la subvenció que rebran oscil·larà entre els 400.000 i els 789.900 euros. Els consells comarcals tindran un import fix de 512.195 euros. El de les entitats descentralitzades serà de 375.000 euros. Núria Gil va explicar al respecte que en aquesta nova convocatòria s'ha doblat l'increment de recursos, un fet que suposa que algunes localitats veuran augmentades les ajudes fins un 700%. La delegada també va destacar que el nou PUOS, que també contempla una línia específica d'ajudes de 110.000 euros per als municipis rurals de menys de 2.000 habitants.
Sí, per una part hem doblat la quantitat de diners, el que suposa que la majoria dels pobles i ciutats estan incrementant fins i tot a un 700%, ens trobem en algun poble, i també amb aquest factor corrector dels 110.000 euros pels pobles menors de 2.000 habitants per tal de que puguin portar a terme i cobrir totes les necessitats a través d'aquesta eina que és el PUOS.
Pel que fa a la Noguera, amb el nou PUOS, que els municipis veuran incrementades les subvencions del Programa General d'Inversions en més d'un 27%, passant dels 10,6 milions d'euros de l'anterior convocatòria als 13,5 de l'actual. En el cas de Balaguer, rebrà un 193% més d'ajudes, fins als 734.000 euros. La d'ahir, a la Noguera, va ser la primera de les jornades informatives tècniques sobre el nou PUOS que s'oferiran al territori en format presencial i telemàtic alhora. El 19 de febrer se n'oferirà una altra al Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra, a la sala d'actes del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, i el 26 de febrer una altra per al Segrià i les Garrigues a la Diputació de Lleida.
I no deixem de parlar de la delegada Núria Gil, perquè no només va ser ahir a la ciutat de Balaguer, també va anar fins a l'Os de Balaguer, on va poder conèixer el projecte per obrir les mines de bauxita al turisme.
La delegada del govern hi va estar acompanyada de la directora dels Serveis Territorials de Cultura, Montse Parra, i es va reunir amb l'alcalde d'Alòs de Balaguer, Lluís Soldevila, per conèixer el projecte en què treballa el municipi per recuperar les mines de Sant Mamet i fer-les visitables al públic. A la trobada, a la qual hi va assistir també representants de l'Associació d'Agroturisme d'Alòs de Balaguer i el catedràtic de Geologia de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Roque, es va exposar la intenció de donar a conèixer l'activitat de l'extracció de bauxites que es va dur a terme a les mines de Forradella, La Pilar i la Consol des de la dècada dels anys 50 i fins a la dels 90 del segle passat, i que va tenir un impacte econòmic important en aquella zona. En aquests moments, l'Ajuntament està buscant finançament per començar les actuacions. Amb aquest projecte, el consistori de l'Os de Balaguer pretén dinamitzar la seva economia a través d'una oferta turística pròpia basada en el patrimoni geològic i històric que vindria a afegir-se a les activitats d'espeleologia, a les coves de Sabonell i de la Dona Morta, i d'escalada a les roques prenyades que ja s'hi duen a terme. Actualment, les mines de Sant Mamet reben estudiants i doctorants de geologia per fer-hi recerca acadèmica.
Canviem de qüestió. El govern ha aprovat una nova línia de finançament de 9 milions d'euros que anirà destinada a donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments de menys de 2.000 habitants. Aquesta mesura beneficiarà 587 municipis, un gairebé 62% del total, que actualment acullen el 4,28% de la població.
La majoria d'aquests ajuntaments dels municipis de menys de 2.000 habitants es troben amb limitacions no només de pressupost, sinó de personal tècnic especialitzat, que portin a terme tasques imprescindibles, com la redacció de projectes urbanístics, l'elaboració de tràmits per a la contractació d'obres i serveis, o bé la sol·licitud de subvencions. Aquesta situació provoca una situació de desigualtat respecte de la resta de territoris i impedeix la implementació de projectes d'obres i infraestructures que afecten directament el desenvolupament econòmic i social de la zona. Aquesta línia de subvencions aprovada pel govern se li suma la del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, el PUOS, que per a la convocatòria 2025-2029 compta amb un pressupost de 500 milions d'euros, i la línia de préstecs per valor de 20 milions d'euros anuals de l'Institut Català de Finances, que permetrà a tots els ajuntaments del país avançar les obres finançades a través del PUOS. Aquestes mesures formen part del Pla Catalunya Lidera que el president Salvador Illa va anunciar fa unes setmanes i que són mesures destinades a donar un impuls econòmic i de renovació urbanística a tot el país.
I anem ara fins a Tartareu perquè el Centre de Dinamització del Patrimoni Històric, Natural i Rural d'aquesta localitat necessitarà reforçar el seu equip de monitors a partir del mes de març. Per aquest motiu, l'Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya ha obert una convocatòria per a la contractació de dos monitors turístics que permetin garantir l'obertura del centre els caps de setmana.
Actualment, el consistori comptava amb tres monitors, però la marxa de dos d'ells ha fet necessari trobar substituts per mantenir l'activitat del centre. La selecció de personal no és nova per a aquest ajuntament, que ja va dur a terme una convocatòria similar l'any 2023, en la qual hi van participar sis candidats. El centre de dinamització, ubicat a les antigues escoles de Tartareu, té com a objectiu posar en valor i difondre el ric patrimoni arqueològic, paleontològic, arquitectònic i cultural del municipi. Un edifici que s'estructura en tres plantes, cadascuna dedicada a un període històric concret. A la planta baixa, els visitants poden conèixer la història geològica del territori amb una exposició de fòssils que testimonien que fa 165 milions d'anys la zona estava submergida en un mar càlid i ple de vida. La segona planta està dedicada a l'època medieval i recull informació sobre l'ocupació andalusina a l'alta edat mitjana i la posterior tradició cristiana de la baixa edat mitjana. Finalment, la tercera planta acull un espai polivalent destinant a exposicions fotogràfiques i una sala d'actes on es realitzen xerrades i conferències.
I l'apunt ara agrari de l'informatiu d'avui dimecres, joves agricultors i ramaders de Catalunya, JARC, carrega contra l'acord del govern amb el gremi de la pagesia. L'entitat el veu insuficient, poc concret i també una manca de respecte cap a les organitzacions representatives. També el sindicat agrari Unió de Pagesos considera molt insuficient l'acord del govern per reduir la burocràcia al sector agrari, al mateix temps que també denuncia que l'executiu incompleix els acords de la taula agrària.
Pel que fa al sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, ha carregat contra l'acord signat entre el govern i el gremi de la pagesia que va permetre desconvocar a darrera hora els talls de carretera previstos per aquest dilluns. El president de JARC, Joan Carles Masot, ha afirmat aquest dimarts que les mesures plantejades són fum, insuficients i no afavoreixen el relleu generacional ni els agricultors professionals. A més, ha denunciat que el pacte suposa una falta de respecte i sensibilitat cap a les institucions representatives elegides en les eleccions del camp. Masot ha assegurat que alguns dels acords portaven aprovats més de 15 anys i que altres estaven pràcticament tancats a les reunions de les taules agràries. Segons JARC, el govern ha obert una barra lliure institucional a canvi de res i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, estaria intentant provocar un trencament de la part que legítimament representa el sector, tal com està passant a Madrid. Adreçant-se al conseller, el president de JARC l'ha advertit que, amb aquesta escenificació, s'ha oblidat dels agricultors professionals i joves.
Que les mesures que ha plantejat el govern és fum, així us han convocat el titular. Creiem que com a organització considerem que aquests acords són insuficients, són acords ja pràcticament alguns que estan ja aprovats de fa més de 15 anys, altres s'estan treballant a les taules i pràcticament estan tancats i altres més també creiem que no afavoreixen per a res la incorporació de joves, el relleu generacional i els agricultors professionals. I aquest és un missatge que volem donar al conseller perquè creiem que en aquesta escenificació que ha fet, jo crec que s'ha oblidat completament dels agricultors professionals i dels joves.
Davant el seu malestar, l'organització ha anunciat que la setmana vinent reunirà el Consell Nacional, format pels màxims representants sectorials i territorials, per valorar la sol·licitud de dimissió del conseller i plantejar possibles actuacions de protesta, si no es concreten mesures clares de suport pels agricultors professionals i els joves. La cita pendent de data podria celebrar-se a Lleida o Barcelona, segons els responsables de l'entitat. Per la seva banda, el sindicat Unió de Pagesos veu molt insuficients les mesures adoptades aquest dimarts pel govern per reduir la burocràcia al sector agrari i remarca que l'executiu continua incomplint altres acords aprovats en aquest sentit, com ara mesures acordades a la taula agrària i, sobretot, l'acord de treball per a la simplificació administrativa en el sector primari. També diuen que les ordres i resolucions d'ajuts subscrites pel conseller Òscar Ordeig han vulnerat els acords i han continuat discriminant la pagesia afectada per la bretxa digital. En un comunicat, el sindicat agrari denuncia que les mesures aprovades aquest dimarts per reduir la burocràcia són tan esquifides en relació amb la complicació i la burocratització a la qual s'ha sotmès el sector agrari que no es poden qualificar d'altra forma que molt insuficients. Per la seva banda, el govern ha assegurat que les 20 mesures que han aprovat per agilitzar tràmits i processos administratius al sector agrícola podien permetre l'estalvi de 429 milions d'euros i afavorir unes 106.000 empreses. La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha destacat que l'agrícola i ramader és el primer sector econòmic que es veu beneficiat d'aquesta compactació de tràmits, a menys com el portal únic Rural Data, que agruparà uns 20 aplicatius diferents, una plataforma que estarà en marxa durant el primer trimestre de l'any.
Com veuen, és un decret que aborda diferents àmbits, però el que vol sobretot és aportar solucions reals, profundes, concretes al sector. Els deia que en aquests moments hi ha fins a 20 aplicatius diferents on la gent del món del sector primari, ramaders, pagesos, doncs introdueixen dades i on gestionen diferents expedients, fins a 20. El que es fa és agrupar en aquest portal d'accés unificat pel sector agroalimentari, posant en funcionament el Rural Data, que, com els dic, és la plataforma única que agruparà el que fins ara eren fins a 20 aplicatius diferents. El compromís és que aquesta plataforma única estigui en marxa en aquest primer trimestre ja del 2025, per tant, el que queda febrer i març.
En resposta a les crítiques dels sindicats, amb l'acord amb el gremi de la pagesia, Paneque ha defensat que avança en reivindicacions que fa anys que es demanen per poder avançar des del sector i donar viabilitat a petites explotacions. També ha assegurat que, si des d'altres àmbits s'aporten qüestions i mesures per abordar, les escoltaran i miraran de posar recursos per avançar. Així mateix ha recordat que hi ha l'instrument de la taula agrària, on les organitzacions JARC i Unió de Pagesos hi tenen representació per poder negociar amb el govern mesures que els afecten.
I del món agrari passem ara a parlar de qüestions relacionades amb la salut. La grip continua en marcat descens a Catalunya amb una taxa de 369 casos per 100.000 habitants i el Departament de Salut preveu que continuï baixant en les properes setmanes. Després d'una escalada de casos durant el gener, el pic epidèmic es va assolir fa dues setmanes amb un nivell de transmissió molt alt. Des d'aleshores es manté la fase descendent, si bé les taxes encara són altes. La setmana del 3 al 9 de febrer s'han diagnosticat 211 casos per 100.000 habitants. És la segona setmana en què el nivell de transmissió de la grip es troba de baixada després que el pic epidèmic, com dèiem, s'assolís a finals de gener, tres setmanes més tard i amb una taxa de diagnòstics més elevada que l'any passat. Un 70% de les hospitalitzacions per grip són en persones majors de 60 anys. Pel que fa a les cobertures vacunals, s'han vacunat de la grip el 66% dels majors de 80 anys i el 53% dels que tenen entre 70 i 79 anys. Aquest dimecres, els comerciants del Centre Històric de Balaguer han tret les millors ofertes de la temporada als carrers en el marc del Mercat de la Ganga. La intenció és fer fora estocs i donar la benvinguda als productes de nova temporada.
Tot i la pluja, des de quarts de 10 del matí i fins al migdia, diversos comerços dels carrers del centre històric han tret les seues parades als porxos. Ho han fet per oferir, a més de la roba i complements, altres tipus de productes, també amb descomptes puntuals, com ara sabates, parament per la llar i per la cuina i objectes de regal. Aquest mercat de les rebaixes està organitzat per l'Associació de Comerciants del Centre Històric i és una cita consolidada com a rematada final de les rebaixes i esdevé especial tant per les ofertes com per la participació d'establiments. Un cop acabat aquest mercat, els diferents comerços es centraran ja en els productes de primavera.
I abans dels esports, parlem ara de cultura i també del sector del vi, perquè Jordina Biosca presenta aquest dimecres l'espectacle Bàrbars en el marc del projecte Biblioteques amb D.O.
Recordem que la Biblioteca Municipal de Balaguer s'adhereix per desena vegada al projecte Biblioteques amb D.O., una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura. Aquest projecte, que coneix la tradició vitivinícola amb la cultura, pretén dinamitzar l'espai bibliotecari amb activitats i propostes culturals variades, que prenen el vi com a manifestació autòctona, característica i diferenciada, per subratllar que també les biblioteques públiques són diverses en la mesura que ho és el territori. Per aquest motiu, la biblioteca ha programat tota una sèrie d'activitats on la cultura i vi són els principals protagonistes. La següent activitat té lloc aquest dimecres. Serà a partir de 7:45 del vespre amb Jordina Biosca, que ens presentarà l'espectacle Bàrbars, acompanyada a la guitarra espanyola per David García. barbaritats elevades a l'enèsima potència, quan els continguts van directament a l'ànima i de retruc pincen la ment, quan el to subtil d'un vers desferma tempestes i ofega els sentits. Tot allò que passa escrit en tinta esdevé car pròpia, mirall d'un mateix, recitat, narrat i sentit. La darrera activitat programada per al públic adult serà el proper dimecres, dia 19 de febrer, amb l'espectacle Set Històries, a càrrec de la Ingràvida. Per acabar el cicle, Biblioteca Sant Deó, aquest any s'ha programat una hora del conte per a infants a partir de 4 anys. Serà el dijous dia 27 de febrer, amb la Casa del Vi. Les places són limitades, prèvia reserva a biblioteca@balaguer.cat o trucant al telèfon 973 44 34 10.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, comencem en primer lloc parlant de voleibol i ho farem parlant del primer equip del Club Voleibol Balaguer, que sumava aquest cap de setmana una nova victòria després d'imposar-se per 3-0 al Castellà. Amb aquest triomf, l'equip balaguerí es consolida en la tercera posició del grup de permanència de la Primera Catalana masculina. El partit es va disputar, o van disputar-lo els balagrins com a locals, al pavelló Jeroni Saura, al pavelló de l'INEF Lleida, i va estar marcat per la solidesa en el joc dels balaguerins lleidatans. Els parcials dels sets, doncs, van ser de 25-20, 25-22 i 30-28. Pel que fa a altres equips federats del Club Voleibol Balaguer, hi va haver resultats diversos en aquesta jornada d'aquest cap de setmana. El juvenil femení a la tercera catalana queia per 2-3 davant del Cerdanyola Blanc en un partit molt disputat. El cadet femení a la tercera catalana va superar el mateix rival per 3-1 sumant una victòria important. El cadet femení a la preferent no va poder amb el Taradell, que es va endur el partit per 1-3, i finalment l'infantil femení preferent aconseguia una victòria clara per 0-3 davant del Torelló en el seu desplaçament. I parlem també en la secció esportiva d'avui de natació, perquè el passat dissabte a la tarda les instal·lacions del Club Natació Cervera van acollir amb èxit la cinquena jornada de la Lliga Benjamí i Prebenjamí amb tots els clubs de la província de Lleida com a participants. I era doncs també el Club Natació Balaguer, que hi assistia amb prop d'una vintena de nedadors i nedadores. Pel que fa als prebenjamins, van competir en els 50 metres braça i 50 metres lliures, aconseguint millorar tant a nivell tècnic com les seues marques personals. Els nedadors benjamins van disputar les proves de 50 i 100 metres papellona, així com els 100 metres esquena, demostrant la seva evolució tècnica i competitiva. I també es van disputar els relleus d'estils, moment en què els nedadors han de competir en equip, reflectint la unitat i l'esforç col·lectiu. Per cloure la jornada, a més, hi va haver una exhibició amb els nedadors més petits dels diferents clubs que, en la final de la competició, van rebre un diploma en reconeixement a la superació de totes les habilitats organitzades.
I entrem en l'última part de l'informatiu, la que cada dia dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que la falta de pisos a Lleida provoca que l'anunci es lloga duri uns pocs dies. També parla d'un accident laboral mortal en una empresa de transports de Rosselló i de la batalla campal que hi va haver ahir al barri antic de Lleida per un gos perillós sense lligar. Precisament la mañana obre amb aquest accident en una empresa de Rosselló. Mor un jove, diu a Rosselló, d'un cop al cap amb la porta d'un remolc. També destaca els aldarulls al casc antic per un gos perillós. La fotografia de portada està dedicada a aquest succés. I en l'àmbit agrari diu que Unió de Pagesos i JARC minimitzen l'acord amb el govern. També destaca que decomissen projectils de la guerra carlina. Finalment, repassem la portada del diari El Punt Avui, que aquest dimecres titula Les plagues del camp. Estudien, diu, més mesures de xoc juntament amb la caça per frenar els danys als conreus provocats per conills, senglars i cabirols. En l'àmbit econòmic, assenyala El Punt Avui que el salari mínim pagarà per primera vegada IRPF i també destaca que investiguen l'exalcalde de Pineda de Mar per haver permès unes obres il·legals. Amb aquesta mirada, les portades dels diaris d'avui dimecres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona jornada.